La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Doncs molt bé, com tots els dilluns, ja tenim aquí la tertúlia de les pilotes, que us acompanyarà fins a les 2 de la tarda. I a més, avui, diguem-ne, tenim pleno el 15, eh? No és que siguem 15, però sí que avui hi som pràcticament tots. Començarem saludant a l'Enric Sorribes. Què tal, Enric? Bona tarda, bon dia.
Què tal? Bé, bé.
Bé?
Sí, sí, penal.
Penal. Val. Jaume Porta, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Josep Maria Cucalón, bon dia.
Bon dia.
Senyor Eduard López Mirmi.
Bon dia, Ricky, i bon dia a tothom.
Ben trobat.
I també sí. Joan Marc Miralles, bon dia.
Bravo!
Hola, bon dia.
Bon dia, bon dia. Mireu, abans de qualsevol altra cosa, començarem amb un tema que em sembla que ho estàvem comentant aquí ara, allò que diu sempre micròfon tancat, que és el tema de Ter Stegen, perquè realment comença a ser ja un drama tot el que s'està produint. Ara s'ha produït amb Ter Stegen, però també, sense anar més lluny, ahir es va produir també amb un altre jugador extraordinari, que és el Rodri, que també doncs, va caure lesionat i tampoc se'n sap ben bé ara fins quan tindrà, i en aquest cas doncs, no podrà continuar al Manchester City. Lesions que s'estan produint i lesions que, a més, no són allò de dir no, mira, un esguins o 3 setmanes o 4, no, estem parlant de que les lesions ja són de pràcticament perdre la temporada, un any de baixa, en fi, una cosa tremenda. I ahir es va produir del Ter Stegen, i sí que m'agradaria doncs, que de manera ràpida, perquè som molts i aprofitar el temps al màxim possible, doncs cadascú em digués que amb què pot diguem-ne influir això en el Futbol Club Barcelona, perquè clar, tenint en compte que Ter Stegen doncs, és un porter que quants partits ha salvat doncs, el Barça de no guanyar-los gràcies a les intervencions d'aquest extraordinari porter. Cuca, comença tu.
A veure, jo, tot que lamentar molt el que li ha passat al Ter Stegen, però jo sóc dels que penso que el Barcelona, igual que d'altres grans equips, ha de tenir suficient plantilla per suplir un porter. Jo sé que suplir el Ter Stegen, un dels millors porters d'Europa, per no dir el millor, però un dels millors sí que ho són, és difícil fer-ho, però jo tinc confiança plena amb el senyor Iñaki Peña. Ja ens va donar 3 mesos la temporada passada quan l'equip anava malament. Ara l'equip va amb una altra dinàmica. Espero que ell també vagi amb una altra dinàmica i confiança plena al treball que pugui fer el segon porter del Futbol Club Barcelona. Perquè vull recordar que ara només es pot fitxar a jugadors que no estiguin en contracte, és a dir, s'ha d'esperar el mes de gener per fitxar jugador que tingui contracte, i jugadors que no tinguin contractes doncs són, ahir ho vaig veure a la televisió, són bueno, jugadors que són del nivell Iñaki Peña o pitjor, excepció d'un, que és el Keylor Navas.
Sí, Keylor Navas, però... Edgar Badia, sí. Jordi Masip, Arnau Tenas...
Home, també està el De Gea, si no m'equivoco, també està lliure, diria De Gea.
No. De Gea té contracte.
Ens vols matar,
Però el que vull dir, el senyor Keylor Navas, que és l'únic que té... per dir-ho i per mi una categoria diferent als altres 4 o 5 i potser més categoria que l'Iñaki Peña, el senyor Keylor Navas fa 2 anys que no juga i tornar a posar en forma un jugador que fa 2 anys que no juga, pues mira, no cal gastar-se diners en fitxatges. Per mi l'Iñaki Peña ho farà millor, espero, que la temporada passada, i segurament pues lamentarem que falti el Ter Stegen perquè és un gran jugador, però bueno, passarem sense ell. El Barça és un gran club i pot seguir sense un gran jugador.
Molt bé. Jaume.
Doncs, a veure, primer de tot, pues, clar, evidentment lamentar lo del Marc-André Ter Stegen, lo del Rodri també, lamentar les lesions que s'han produït a tots els equips. O sigui, no és una cosa exclusiva del Barça.
No.
No és una cosa que només li passi al Barça.
En absolut.
i amb gravetat similar o... bueno, sí, deixem un similar, també li va passar en Courtois l'any passat correcte. I amb altres jugadors. Vull dir, estan davant d'una plaga i és una plaga motivada per l'excés de partits. Vull dir, a mi que em venguin el que vulguin avui, i li he passat al Joan Marc pel WhatsApp, avui el senyor De La Fuente ha sortit al programa del teu amic Carlos Herrera.
Sí.
Val? I he tingut la santa pebrota de dir que els jugadors internacionals que no es queixin perquè només juguen un 3% del total de partits que juguen amb les seves seleccions. Home, sí, clar, però nen, és que vull dir, tenim una Europa League augmentada, una Champions augmentada, que per cert, que per tenir igualada que tenia que ser 9-2, 5-1, 2-7, igualadíssima, tu, una cosa fabulosa. Lo mateix amb l'Europa League, lo mateix amb la Conference. No n'hem parlat, però al mes de juny hi ha un Mundial de Clubs. Mm-hmm. Hi ha un Mundial de Clubs. Mm-hmm. Dale. Mundials de 48 equips. Dale. Pues, no ho sé, pues endavant les atxes. I respecte ràpidament, respecte a el que deia el Cuca, jo suposo que després en parlarem, jo veient el que està fent el senyor Flick
amb
el Barça, ja l'únic que em falta és que entregui un Ricardo Zamora de la plantilla.
No t'estratgi.
Perquè, escolta'm, és que vull dir...
No t'estratgi.
Ahir el jugador de camp més veterà que hi havia a la banqueta tenia 22 anys.
Sí, sí.
I bo.
Vuit jugadors...
No, això no és així, eh? Hi havia el Lewandowski que no té 22.
Jugador de camp a la banqueta. Jugador de camp a la banqueta.
A la banqueta. Bueno, però crec que hi havia, no sé si 7 o 8 jugadors de...
Sí, sí, el Barça Atlètic.
Del Barça Atlètic.
Hi havia 13 sub-21.
Imagina't. Joan Marc, vinga, Ter Stegen.
A veure, Ter Stegen és insubstituïble, és un dels millors porters del món. No trobaràs cap porter del seu nivell. A veure, Iñaki Peña és un bon porter, fins i tot un molt bon porter. L'any passat no va tenir sort, però jo crec que era més culpa de com jugava l'equip que no pas d'ell. I després, una cosa que em fa ser optimista és que d'assistent del Hansi Flick hi ha un tal Toni Tapalovic, que bueno, la gent no el coneix, però va ser l'entrenador de porters del Bayern de Múnich fins a l'any passat. I des del 2011, que és el moment que va arribar Neuer, i que va fer de Neuer el porter que és avui en dia, és a dir, un dels millors del món. És a dir, que és un entrenador de porters que té pues, un currículum, vaja. Mm-hmm. I doncs, si hi ha algú que pot treure un bon porter dels que tenim en el Barça, tant en el primer equip com en el filial, pues, segurament Tapalovic és un dels que està més indicat per fer-ho. Doncs jo crec que haurem de seguir amb els... No crec que hi hagi en el mercat cap porter ara mateix que tingui un nivell molt superior al que tenim en plantilla, ni Keylor Navas, que és un jugador que està mig jubilat, que està mig jubilat, ja fa temps que no està en el més alt nivell, i bueno, i ara mateix no trobarem ningú. Potser al mes de gener, si l'experiment amb Peña o amb Estralaga, que és el porter del filial i del qual hi ha molt bones referències, un porter que ve de Lezama, que sempre és una molt bona escola, pues aleshores el gener potser buscar. Però vaja, ara mateix haurem de dir amb el que tenim.
Molt bé, Eduard López Vili.
Sí, bueno, primer dic que em sap molt greu, tant a nivell personal com a nivell equip, la lesió del Ter Stegen. A mi m'agrada que els meus rivals tinguin tots els jugadors disponibles per poder competir de tu a tu amb ells. A mi això m'agrada. Això és una mica les biomecàniques dels jugadors amb l'excés de partits, com has dit tu, fa que uns atletes molt fins, molt preparats, doncs són fràgils. I són fràgils i això doncs, es veu doncs, amb aquesta, cauen com mosques, no?
Sí.
Als jugadors, no? Llavors, ja dic, a mi em sap molt greu. I amb el tema de la substitució del Ter Stegen, home, l'any passat ja es va veure que quan va jugar al Peña, pues el tema pues va baixar. Probablement era tot l'equip, era la dinàmica de l'equip, però jo penso que no. Jo penso que va haver-hi una baixada important amb el nivell del Barça quan va entrar l'Iñaki Peña. És normal, perquè el Ter Stegen és dels millors porters, potser està dintre dels 3 d'Europa, 3-4 millors porters d'Europa, i això és ben normal, però repeteixo, sap greu, perquè a mi m'agrada que hi hagi els meus equips rivals que siguin tots, al màxim possible.
Molt bé, i Enric?
No, bueno, jo crec que és una llàstima, perquè a més de... ja com a persona, és a dir, ara ja, més enllà de la part esportiva, també ja com a persona, és la segona o tercera que té, i això també jo crec que a nivell emocional t'ha de fotre un bon cop. El pobre va sortir plorant del camp, perquè ell era conscient de que s'havia tornat a fotre el genoll en l'aire. Em sembla la segona vegada que li passa a la cama dreta, crec.
Tercera
a la cama dreta. Jo crec que la segona, no sabia... Bueno, per això dic. I en quant bueno, evidentment, el que els hi passa als futbolistes, amb tot el carinyo, és culpa... i ara dir una d'allò, però és culpa d'ells i culpa dels clubs, perquè al final estan en una roda i tots es dediquen a rodar, i no entenc per què en algun moment algú, i ja parlo, ara ja parlo com a club, perquè al final els jugadors són patrimoni teu, teòricament, no? Home, que els clubs no hi posin alguna, no sé, alguna tanca a l'hora de frenar tot el que està passant, jo no ho entenc, és a dir, estàs permetent que cada vegada hi hagi més competicions, més llargues, amb molta més acumulació de partits.
Hauríem de posar allò que diuen ara els polítics, una línia vermella,
sí,
no?
Home, jo sí, perquè dic, els clubs ara han decidit, pues, això, no? El que dèiem ara de la Champions. Clar, la Champions ara són molts més partits dels que ja tenies. Mm. Has fotut una conference, clar, no hi era. Ara has fotut aquesta mena de seleccions que fan cada any o cada dos anys, que no hi ha una cosa o hi ha l'altra, també, que tornes a competir. Al final, jo diria... acabaràs matant la gallina dels ous d'or, no? O ja l'has matat.
Ja
i en quant a lo que és la substitució purament de Ter Stegen, és que és pràcticament impossible. És a dir, veurem, coincideixo amb el que l'any passat a Penya va tenir mala sort, perquè la dinàmica de la base era molt dolenta, però és que jo crec que inclús Penyas també substituir Ter Stegen no és tan evident. És a dir, és un porter que ahir es va veure mentre el Barça ell ja estava al camp, en va treure dos o tres, que déu-n'hi-do, no? I l'única errada que se li ara recorda gran és la que va fer dijous a Mònaco. I això és la gran errada, entén-me, no? Sí. Vull dir que és la que tothom li recorda, però ningú li recordarà cap altra així de gran, no? Per tant, substituir Ter Stegen és molt complicat. Jo crec que el Barça hauria de buscar un porter, perquè deixar-ho en mans d'Iñaki Peña i Estraga em genera una... igual espera, igual et dic, et surten de conya i al final és un...
Però... fitxarem el Kiko Casilla, que el tenia l'Espanyol fa dos o tres anys.
No.
Serà millor que l'Iñaki Peña.
No, jo no dic
pues,
això.
Doncs pues mira, però jo, dic, jo no li deia que no. Eh?
Jo l'únic que dic és que jo crec que necessites un altre porter. No, jo no dic que sigui un o sigui un altre, perquè jo no sóc ni expert en porters ni conec com està el mercat. Però jo crec que quedar-te en una competició ara amb un Iñaki Peña i el xaval del B, jo crec que és un recurs curt, perquè ara imaginem-nos que l'Iñaki Peña, per posar un exemple tonto, es fa una lesió curta, és igual, muscular, de dues setmanes, jugaràs amb el del B i jugaràs amb el del juvenil, no? Jo crec que el Barça, amb la de partits que té, jugar-te la competició amb l'Iñaki Peña i el nano del B, jo trobo molt arriscat.
Bueno, el Madrid, quan va tenir la lesió de Courtois... Mm-hmm. Va posar l'Unin
i va fitxar el Kepa, eh?
Però va acabar
posar l'Unin.
Va acabar jugant el l'Unin i ho va fer prou.
Sí,
si no va jugar el l'Unin.
Sí, però va jugar l'Unin i tenies com a segon Kepa, que et permetia, si l'Unin li passa algo, tens algú amb dinàmica d'equip.
I va crear una competició també entre ells també. Això és important també.
Sí, però al final va acabar jugant el l'Unin i ho va fotre de conya.
Jo el que estic molt d'acord és que el Barça no es pot fiar, no es pot recolzar en només dos porters.
Home, en tanta competició, no.
Ara, estarem d'acord en que s'ha dit, en tots els respectes, s'han dit moltes obvietats, com... no trobarem un porter com Ter Stegen. Home, no.
Això és de calaix.
Home, però és que això és evident. Però és que jo crec que és l'error que cometaria el Barça. I més amb el Barça del com està ara. Vull dir, un Barça que, bueno, me'n fots tres, te'n fotré cinc. M'entens? Que això es pot girar? Evidentment que això es pot girar. Però és que jo crec que en aquests moments, vull dir, és que anar a buscar algú com Ter Stegen, què fitxaràs? El Courtois? Se'l vendrà aquesta gent? No, oi? Li paguen la clàusula, no?
Va, ja està, home, és que... A mi m'havia passat pel cap la idea de deixar-los el de l'Espanyol.
Joan García,
Joan,
no?
Joan, sí. A canvi de Lamine Yamal.
De Lamine Yamal.
Home, sí. És una bona idea.
Sí. Un bon canvi. Sí, sí, un bon canvi.
Sí. És una bona idea, sí.
Eh, que és bona idea?
Hombre,
sí,
collonuda.
Enrico, tenies de ser.
Hombre, sí. Hombre. Seguim amb allò de la Maria, no?, que deia el Cuca.
Ai, senyor. Sí. Bueno, aviam, per què voleu que comencem? Pel partit d'ahir del Barça o pel partit de dissabte de l'Espanyol?
Jo... Què? El que tu diguis.
Tu manes.
Vale, pues mira, va, comencem pel partit de dissabte de l'Espanyol, que l'Espanyol doncs va perdre per 1-4.
No, per 4-1.
4-1.
Ah, sí, 4-1.
4-1. Sí, home.
És veritat, és veritat. Bueno, és el mateix, no?
No. Jo sé que a vegades es confon, però no, 4-1, 4-1, 4-1.
Bueno, aviam, voleu parlar del penalti?
Bueno, sí, ja si voleu, jo faré una...
Mira, jo vull dir una cosa. Per mi no era penalti de cap de les maneres. Per mi. Ara, a partir d'aquí, no sé, bueno, cadascú...
Jo, si vols, et dic la teoria de per què és penal claríssim.
Bueno, digue'm la teoria de dir, per què és penalti.
Aviam, si tu només mires les cames, mires els peus de l'Hendrik, mires els peus de l'Hendrik, no està dintre l'àrea. Però s'ha de mirar tot. Has de fer dos passes enrere i mirar una mica panoràmicament. Les mans del defensor de l'Espanyol, que l'estàs tirant des de fa un rato. Una altra cosa és que tingués que pitar ja d'entrada la falta, però hi ha una cosa que és el donar l'avantatge al jugador per veure si se'n surt. Això funciona o no funciona. Sí,
però
no?
Mira, tu acabes de dir una cosa. Mm. És que ja comences, sí, per no pitar la falta, vale, que es produeix,
no,
fora de
l'àrea. Perquè continua avançant i el joc continua sent dinàmic. Llavors, què passa? Si tu mires les mans del defensor de l'Espanyol que l'està agafant a nivell de l'abdomen amb l'abdomen o el tòrax amb l'Hendrik, fas la projecció ortogonal i jo m'ho he mirat 50, bueno, 50 no, però 6 o 7 vegades sí, i està a dins l'àrea aquesta projecció ortogonal, doncs per mi és penal. Ara bé, podem discutir el que vulguem, vull dir, podem dir que tenia que pitar abans, que... jo penso que el jugador de l'Espanyol no va ser prou contundent i l'Hendrik va ser molt, molt hàbil, molt viu de voler, diguéssim, escapar-se, no buscar el penal, escapar-se de les mans d'això. I les mans, al final del quan cau el Hendrik, està en projecció ortogonal a dins de l'àrea. És la meva visió de la jugada.
Molt bé. Aviam, no coincidim, eh? Ja t'ho dic ara. Aviam, Enric.
No, jo faré...
Ho puc entendre, eh?
Però tampoc, també s'ha de dir una cosa. Estem parlant d'això perquè s'ha de parlar d'això, perquè avui el tema amb el penal, però és igual. Tampoc hi havia res a fotre amb el penal.
Aviam, jo crec que és un partit que si m'indius que havia de guanyar el Madrid o no, jo et diré, sí, el Madrid havia de guanyar.
Sobretot amb les dues cagades que vam fer.
Per mi, el Madrid, el que no havia de fer era guanyar per 4-1, perquè jo crec que el partit, el 4-1, és molt exagerat per tot el que va passar durant el partit. L'Espanyol durant 75 minuts competeix bé. Dit això, que ho hem parlat abans, fora d'antena, el primer gol del Real Madrid, a mi, al Tete, perquè ja m'ha passat, me l'anul·len. Perquè el senyor Bellingham, que és qui se n'aprofita de la jugada, perquè és qui li roba la pilota, perquè la rebutja malament el Carlos Romero, està bé d'un fora de joc posicional i se n'aprofita ell de la jugada.
És una altra jugada.
No.
És una altra jugada.
Si la pilota l'hagués agafat Carvajal, hagués xutat i ara remata Bellingham, no hagués passat res.
És una altra jugada.
Sent Bellingham el que se n'aprofita de la jugada que ve del fora de joc, és fora de joc. Perquè si jo xuto a porta estan... Jo xuto a porta, el porter la rebutja, hi ha un tio fora de joc posicional i remata, el gol s'anul·la. És el mateix. Però ja sabem que quan vas allà has d'anar, com es diu, robadet de casa. Dit això, i tampoc... Home, no, i te n'explico, no, és molt fàcil. Als 10 minuts li fot targeta a Pol Lozano perquè agafa un tio per... Em sembla molt correcte. Després, perquè no li cau la targeta a l'art de Guller quan li fot la tarrascada per darrere a Pol Lozano? Perquè la samarreta... I després...
És molt fi. Sí,
no, te n'explico una altra. Quan el senyor Bellingham insulta l'àrbit, no ho veu ningú, tampoc.
Segona targeta i al carrer. I tres mesos
de
presó.
Li va dir en anglès.
I el del Bar tampoc el parla. I ara t'explicaré el del penal.
I la primera targeta també és 4 mesos, 4 més 3, 7 mesos
de presó. Correcte. Aleshores, dit això...
Sí, és molt fàcil.
No, dit això, el penal...
Vosaltres volia una al camp del Bernabéu a treure profit, aneu al camp de l'Alavés, aneu a un altre camp a treure profit.
Jo vull treure profit a tots els camps.
Realment,
jo vull treure profit a tots els camps.
Anar a buscar el VAR, anar a buscar l'entrenador, perquè l'any passat...
Eduard, què t'he dit? Eduard, què t'he dit?
Aquesta manca de respecte, Eduard...
Eduard, jo t'he dit que si algú mereixia guanyar era el Madrid, però d'aquí a que jo hagi d'anar al Bernabéu a que em vapulegin i que em robin, serà que no. Bueno, perquè no permeto cap camp.
No estic d'acord.
Em sembla molt bé. I el penal, et torno a dir.
No estic d'acord.
A mi que em diguis que la pilota no ha sortit, com no ho sé, no ho diré. Que la falta comença fora.
La pilota va sortir?
No, t'he dit... M'has escoltat?
No, diré si la pilota va sortir o no.
Perquè no ho sé, t'he dit, perquè no ho sé.
Ah, no ho saps?
No, perquè hi ha imatges que surten...
I saps el resto.
La pilota va sortir, hombre.
La pilota no ha sortit mai.
I tant, en projecció octagonal, si vols, però va sortir la pilota.
Jo dic, com això no ho sé...
Amb el Linier com un pep al costat.
Estic constipat, no vull discutir.
Jo et parlaré...
Realment és patètic.
No, perdona'm, patètic no.
És patètic.
És la nostra opinió,
patètic no. Que la pilota va sortir.
Aquí què falta de respecte
i és la segona
estona. En aquesta tertúlia de patètic no n'hi ha ni un, senyor meu. Val? No, aquesta és la primera.
Senyor teu no soc.
No, afortunadament. Però aquí de patètic no n'hi ha ni un.
Efectivament, val? Afortunadament,
no
soc.
No, és que de patètic no n'hi ha ni un. Val?
Bueno.
A veure,
és patètica aquest pensament. És patètic.
No, sou patètics.
Escolteu una cosa, aviam.
El senyorio,
debatim amb tranquil·litat.
Home, però és que no em diguin patètic, bueno, no fotis.
No passa res, tu, però aviam. Perquè sí, és que si no, això és com un galliner i una olla de cols, i clar, cadascú té la seva opinió.
Doncs continuem amb això, se'l deriva del penal.
Ja està,
un penal que tu li piques quan el senyor Hendrik... Va, tirarem curt per fer la projecció que dius tu ortogonal. Com a mínim tens peus dos pams fora de l'àrea, si això...
Sí?
No, perquè aquesta regla de 3, tota falta que faci un tio que projectadament vagi a dins serà penal. I això no funciona així. No funciona així. Passa que ara te'n diré una altra, encara és més maca.
La projecció ortogonal de l'enganxada està a dintre l'àrea. El que estigui dos peus o tres peus, home, si està 20 peus no, perquè no és tan llarg el Hendrik, no és tan llarg, però despetit més aviat, però dos peus a fora l'àrea, més igual, dos peus, un peu, un peu i mig.
Tu mires la imatge i jo et dic que no. Jo també l'he vist, però jo et dic, i no és penal. Però evidentment, allà torno a dir-te...
Ara, si sortim d'entrada, de que la pilota havia sortit a fora, perquè ja sortíem d'aquesta...
Eduard, em dec explicar molt malament, perquè t'he dit clarament, dic, d'això no opino, perquè no ho sé. Per tant, d'això dic que no ho
fino. Home, doncs això sembla com que...
No, perquè he vist imatges...
O ha entrat, o ha sortit, o no ha sortit.
Perdona, jo he vist un munt d'imatges que la pilota sembla que està fora. Però com a mi l'any passat, perdó, fa dos anys, amb una jugada similar no va entrar, per això aquesta et dic, com no ho sé, no dic que ha sortit la pilota. El que et dic és que no és penal. I això és claríssim.
Queda clar que no és penal per l'Enric, queda clar que és penal per l'Eduard. Cuca, que estàs molt, molt callat, no dius res.
Sí, perquè veig que s'arriba allà on crec jo que no hauríem d'arribar mai cap de nosaltres quatre, que estem aquí, i el que està a casa o on estigui...
Joan Marc també està molt calladet.
Que està. Jo penso que, a veure... Cada un tenim el dret de donar la nostra opinió i no val descalificar...
Completament d'acord.
No val descalificar a l'opositor. Cada un tenim la nostra opinió i ja està. Per mi, penal no ho va ser. Per mi va estar una falta fora de l'àrea. I estic segur que en vez de, si portar la samarreta blanca, portés la blaugrana o qualsevol altra, no s'hauria pitat.
Molt bé.
Això és la meva opinió, que no estic gens d'acord amb el que ens explica l'Eduard vist des del seu punt.
Estàs fent suposicions, no? Si fos la meitat blaugrana i tal, anem
lluny. No, jo així he fet una suposició, però he dit la blaugrana o qualsevol altra.
No s'hauria pitat.
Bueno, Joan Marc.
Jo estava amb les crispetes.
Tu estaves amb les crispetes, va.
Sí, no, però a veure, sobre el penal, no, jo no crec que era penal, li vaig dir, em sembla, en el Jaume, sí. en el moment que va passar, i em vaig agafar, ara que amb això de Movistar pots anar enrere i endavant i tot, en la versió ultra alta definició del partit, que a més la van emetre aquest dissabte, doncs vaig agafar, vaig tornar enrere, em vaig mirar en un moment, jo crec que el deixa anar clarament abans de que entri a dintre l'àrea, però fins i tot les projeccions ortogonals, diagonals, laterals,
no, ortogonal,
verticals
ortogonal.
I horitzontals.
Ortogonal.
Totes les projeccions que pots fer, em sembla clar que el defensa de l'Espanyol deixa anar l'Hendrick abans que entri a l'àrea,
vale.
Però l'Hendrick continua amb el seu impuls i fa el típic piscinazo de tota la vida.
Que fa el Madrid, sí, clar.
Munuera Montero, sí, pues, amb moltes ganes, perquè em sembla que tenia moltes ganes d'acabar la seva actuació amb un penal, perquè, clar, és que després de 5 partits consecutius pitant-li penals en el Madrid, i no podia ser menys.
Doncs, confirmat per Del Cerro Grande, eh?
Sí, sí, hombre, Del Cerro sí. Grande, que ja tots coneixem el seu historial, no? Evidentment, això va acabar com va acabar. Però vaja, jo crec que l'arbitratge, com deia l'Enric, mira, per un cop estic d'acord amb l'Enric.
Gràcies.
El primer gol del Madrid és fora de joc de Bellingham i s'hagués tingut d'anul·lar. Aquí altra vegada el senyor del Cerro Grande, que estava en el bar i que té la potestat de mirar això dels fores de joc, es va esborrar. I després sembla que el senyor Munuera Montero pateix de problemes d'audició, se li haurà de regalar un audífono, perquè és que fins i tot els comentaristes de Movistar van veure que el Bellingham li va dir a l'àrbit i el Munuera Montero, que estava allà al costat, però al costat mateix no va arribar a sentir.
No es va entrar.
Deu ser el volumen del Bernabéu, que es veu que no és massa legal i ho tapa tot.
Deu ser això. Jaume.
Jo només vull que el Joan Marc digui aquí públicament quina va ser la meva reacció amb aquesta jugada, al mateix moment de la jugada. Què vaig dir jo, Joan Marc?
Que era penal, vas dir.
Sí. I quanta estona vaig estar dient que era penal?
Una bona estona.
Una bona estona. Vale, perfecte. Sí. No, jo és que ho dic perquè quedi clar. Vull dir que es vegi. Jo acostumo a veure els partits que tinc la reacció com si fos àrbitre. Jo crido el que veig. I en aquell moment a mi em va semblar penal. I bastant clar. A més, crec que hagués sigut un càstig merescut pericos, pel burro del defensa que m'agafa el de la Ginebra, el Hendrix, i me'l té allà abraçadet 10 segons, perquè s'ha de ser tan oca. S'ha de ser tan oca, val? Vale. Un cop mirat i revisat, jo penso que no és penal. Un cop mirat i revisat. Aquí també trenco una llança a favor, en costa, però trenco una llança a favor dels àrbitres. Perquè jo intento posar-me en la seva pell. Jo vaig dir penal, perquè jo vaig veure penal. Val?
Molt bé.
Val. Ara, jo, el meu bar no influeix, perquè el meu bar és el Joan Marc passant-me fotos, l'opinió de l'Enric, l'opinió del Mirmi, la del Cuca, la teva, la de la dona, i ja està. Allà hi ha un senyor que té una càmera que suposa que se'l paga perquè miri aquestes coses. Val? Vale. I vull aprofitar per comentar. La setmana passada parlàvem, que tu no hi eres, Mirmi, parlàvem dels penaltis aquests de l'arribo tard, pico en la planxa i tal, val. El penalti que se li va pitar al Vinícius la setmana passada, amb el partit contra la Real Societat, va ser?
Sí.
Vale, perfecte. Ahir, el Getafe Leganés va haver-hi la mateixa jugada. No és penal. Nois, jo no m'ho explico. I ara aquí ja no entro ni en projeccions octagonals, ni és que si som patètics o si no ho som. Jo, i aquí estan ells de testimoni per dir-ho, jo el que vaig dir és que ja no entro en que si és penal o si no és penal. Jo vull que m'ho expliquin, i que m'ho expliquin bé, i que m'ho expliquin tot. Perquè jo no tinc per què emprenyar-me amb un amic perquè em diguin patètic per culpa d'una puta jugada de futbol. Bé. És que és així de clar, home, és que al final...
Molt bé, a banda del penal i a banda de totes aquestes qüestions, et va agradar l'Espanyol?
A mi l'Espanyol em va agradar els 75 minuts que vam jugar. Jo crec que l'Espanyol, evidentment, el Bernabéu no és un camp fàcil, això està molt clar, i expectatives les que teníem, però un cop et posa 0-1, jo crec que les errades, tot i que torno a dir que la primera... per mi és fora joc, però és una errada igualment de Carlos Romero.
El meu cosí no tenia el dia.
No, i la errada que t'acaba de matar és la de Guado, jo crec que no pots fer amb estadis com pot ser el Bernabéu o pot ser el
Montjuïc,
Camp Nou, sí, vull dir, amb aquests camps aquestes errades no les pots fer perquè allà et maten, i l'exemple és la pilota de Pere Aguado, surten tres tios com a bales i marca gol Vinícius. La primera, el porter pot fer, però és igual, vull dir, és gent que són killers, no és l'Espanyol, no és l'Alavés, no és el Leganés, no? Vull dir, no. I ara, esclar, aquestes errades allí et passen factura, i a més ho va dir clarament el Pol Lozano. Per tant, és un partit que jo crec que l'Espanyol el va competir molt bé. Jo crec que un resultat de 2-1, si m'apures 3-1, doncs hauria estat molt més just, per dir-ho així, i jo crec que el Madrid no cal o no necessita que els àrbits facin aquestes coses, perquè no cal, i menys en un partit que amb un 3-1 aquell penal no va enlloc, no? Aleshores, crec que és lleig. Ara, també et dic que havent qui havia al VAR, que a València va cometre una de les de robatoris més grans de la història,
el del Cerro Grande,
vull dir, aleshores m'ho puc creure tot.
Molt bé. Mirmi, deixant a banda totes aquestes qüestions, et segueix creant dubtes al Madrid en quant al joc?
Penal.
A banda de penal.
Ah, val.
A banda del penalti.
A banda d'això.
A banda d'això.
Sí, evidentment, pues, el Madrid... Pues,
perquè el Madrid no està...
No està acoplat, no s'ha acabat d'acoplar, té dos extrems esquerres, no saben ben bé com posar-se, però bueno, tot això, pues, quan entra un gran jugador a un d'una plantilla, pues, s'ha d'adaptar, i s'ha d'adaptar al sistema. A veure, jo el que he trobat al Madrid últimament, fins i tot, sobretot amb el Düsseldorf, és un socavón al mig del camp. Amb un socavón bastant gran.
Direm allò que
no
falta...
No hi ha una gran continuïtat, tampoc... A veure, evidentment,
és que tothom
sí.
En parla de que falta Toni Kroos.
Que sí, però tampoc és això. Hi ha una, la connexió de la defensa. Després també hi ha, amb el mig camp, és bastant poc clara. Sort que hi ha un Valverde, que rebanya, agafa... rasque moltes pilotes després d'una pressió i de perdre la pilota, i bueno, que és el que té el Barça té un, no sé, jo no el reconec el Barça, fins i tot que no conec a ningú de jugadors del Barça, però he de reconèixer que tenen una forma de jugar, de recuperar les pilotes després d'una pressió més o menys forta important. Després el Barça serà un dur contrincant aquest any, tot i que mancarà el Ter Stegen, que per mi és una peça vital.
Molt bé. Voleu també afegir alguna cosa en funció del joc del Madrid?
A veure, per mi l'Espanyol va aguantar la primera part bastant bé, tot i que el Madrid n'hi hauria pogut fer dos o tres, però va aguantar més, és més, es va adelantar el marcador i va estar bé. Però la segona part, a partir del minut 60 o així, 50... A partir d'això és que l'Espanyol es va enfonsar i el Madrid va guanyar 4-1 i hauria pogut guanyar 8-1, sí, va tindre moltes oportunitats. Dit això, l'Espanyol, algú es creia, i ho dic, que podia anar al Bernabéu i guanyar? Jo no.
A l'entrenador.
I tot que va començar guanyant 0-1.
L'entrenador va dir que es anava a guanyar. Anaven
sí,
a guanyar.
Sí. I és que jo crec que és que tu has d'anar a guanyar els partits.
Home, és que...
Algú pensava que el Calder... Bueno, no, el WeThink... Ai, no, WeThink, allà, el Civitas, puntuaríem i van puntuar.
Malament diríem que el propi entrenador... Malament diríem que el propi entrenador no s'ho cregués,
no,
que pot guanyar.
No, em sembla
però,
perfecte.
A veure, jo vaig veure un espanyol, el que volia dir és això, vaig veure un espanyol a la primera part i un espanyol molt diferent, baixada física i molt important, a la segona part. Sobretot a mesura que anava avançant la segona part. Dit això, doncs...
Madrid et va agradar?
No, el Madrid, per mi, ho acaba de definir abans bé el Birmi, sota el meu punt de vista, el mig camp, té un mig camp que té algun bon jugador, com el Valverde o algun altre, però no té el mig camp conjuntat que tenia doncs, abans Modric, el Kroos i el Valverde. Falta el Kroos i el Modric doncs és un any més vell, que diem que el Lewandowski té 35 anys i el Modric no sé si en té 39.
39 en té.
Sí. Sí. Llavors, pues clar, bueno, pues 90 minuts una persona de 39 anys, doncs li deu costar lo seu. És un gran jugador, però penso que el Madrid allà hi té un problema, al mig del camp.
Molt bé.
El resto, no.
Val, Jaume, Madrid...
Bueno, com deia el Groucho Marx, aquella frase que va dir de «Es usted la mujer más hermosa que he visto en mi vida», cosa que no dice mucho a su favor, doncs el Madrid l'altre dia va jugar el millor partit de la temporada. En relació a el que ha jugat últimament, sí. Mm. Perquè aquest equip, pues, com diu el Mirmi, pues, no està ensemblat, tenen dos extrems esquerres, jo trobo que la defensa no dona garanties, i el Madrid, pues, hi ha una cosa que li ha de reconèixer el tal Manolo Lama, el Madrid és un equip que si el perdones.
Ell no perdona.
Ah, ja està. Per molt malament que jugui.
Això està clar.
Que li diguin els amics de l'Stuttgart a la Champions l'altre dia.
Sí.
Perquè entre el partidàs que va fotre Courtois i els quatre pals, em sembla que vaig arribar a comptar, els tres o quatre pals, no sé quants vaig comptar al final, ja, dius, bueno, clar, què passa? Pues que aquesta gent, pues clar, a veure, amb Vinícius... Hòstia, no li di Piscinius, tu.
No, Vinícius.
En Vinícius, amb Mbappé, tampoc li di Tempané, en Rodrigo. Hòstia, és que un moment, un altre...
Un petit apunt. Amb l'Stuttgart, tampoc et pensis que tenia un mig camp impressionant.
No,
l'Stuttgart no, no, tenia, demano, no eh? Tenia mig camp, perquè pressionava molt a dalt i quan perdia la pilota era un vendaval cap a l'aire.
Sí.
L'Stuttgart, molta pressió... Quan tu pressiones, pressiones molt amunt, has de tenir a darrere agalles per aguantar, perquè és que si no has perdut, a Madrid li passa, a Madrid li està passant això.
Sí,
més d'una vegada, pues, en dos contra dos, tres contra dos, amb defensa i aguantant com podies.
Estem d'acord que el Madrid, si no li fiques un gol, al Madrid és molt difícil guanyar-li, encara que sigui una obvietat, al Madrid, ni amb un gol, a vegades no el guanyes.
No,
ni amb un gol.
Despertes el dimoni quan li marques un gol i et poses 0-1.
Aquí està. Mira,
és quan el jugador, mira, vamos.
I quan arriben els 10 o 15 minuts finals, ja apaga i vamos.
Li vaig dir a la Maria Pilar que estaven veient el partit. Quan va marcar l'Espanyol, li vaig dir, dic, ha marcat massa d'hora.
Massa d'hora, sí, clar. És que
havíem de marcar el minut... Vull dir...
Havíem de marcar el minut que... 90... I encara patint, perquè hi haurien 6 o 7 minuts de descompte. Ara... Parem aquí, que
hi ha
publicitat
perdó.
I tornem de seguida.
Estàs escoltant una tertúlia de pilotes amb Ricky Romero.
Llueix la tardor amb les noves propostes de moda i complements de Centre Comercial Andorrà. A més, fins al 3 d'octubre estem d'aniversari. Vine a celebrar amb nosaltres el 47è aniversari de Centre Comercial Andorrà. I per cada compra superior a 20 euros, emporta't un cupó per participar a la ruleta de CCA. Sempre toca! Regal segur! Fins al 3 d'octubre llueix la tardor a Centre Comercial Andorrà, el centre d'Andorra.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero.
Molt bé, continuem aquí a la tertúlia de les pilotes amb el Sorribas, el Porta, el Cucalón, el Miralles i el Mirmi. O sigui, aquí endemàs, vinga, parlem del Barça, que vol parlar del Barça, el Cucalón. Ai, aquest Barça que poc t'esperaves que et donés aquestes satisfaccions que t'està donant.
Pues...
No us ho creieu ni hartos de vino, que diu.
Passant-me n'escudia, que no us ho creiem.
Qui s'ho creia, això?
A veure, en honor a la veritat, a inici de temporada, abans de que jugués cap partit, et donaria la raó.
Evidentment.
Hem vist que han jugat 6 partits a la Lliga i han matxacat, perquè no solament han guanyat, han matxacat i han començat d'aquests 6 partits 2 partits perdent i han remuntat. Això també té el seu valor i en camp contrari, doncs, home, bastant orgullosos. Sobretot veient que dintre de l'11 titular hi han 8 xavals
del Barça B
i alguns del juvenil, com el Lamine Jamal o d'altres, o el Cubarsí o d'altres. Per tant, més veient-ho que s'està jugant no amb grans internacionals estrangers, sinó que s'està jugant amb la gent de la casa. Llavors això per mi és una bona sorpresa. al marge del Barça, que no em va agradar, va ser amb el Mònaco. També hi ha que dir que per un fallo del gran Ter Stegen, gran Ter Stegen es va equivocar, li va donar una patata calenta a l'altre, i l'altre, en vez de deixar que marqués gol, i hauríem anat 0-1 d'entrada, doncs va fer que l'expulsessin. I per tant, aquell incident, aquell Barça em va recordar el de la temporada passada, que és per això que ho he dit. Dit això, estic content de que el Barça estigui anant com està anant. Ara lamentem la lesió del Ter Stegen, tot i que la setmana passada va ser molt criticat pel fallo que acabo de dir amb el Mònaco, però ara patirem la seva absència durant 8, 9 o 10 mesos, o no sé quant temps. Diuen molt de temps, no? Per mi, el Barça, no sé, també ho he dit aquí en d'altres ocasions, és massa d'hora de parlar de resultats de lligues ni d'històries, ni de Champions ni de res, però, evidentment, si falta un gran jugador, doncs alguna cosa es notarà. Espero que no sigui pas massa i que el porter, que ara el té de suplir, de moment, l'Iñaki Peña, doncs ens sorprengui a tots i faci una bona temporada, que llavors l'espera no serà tan gran. No? Dit això, recordar a tots els equips de la primera divisió espanyola que posin 8 titulars juvenils al seu equip i llavors, si volem, parlem de qui és el millor equip de la Lliga.
Molt bé. Joan Marc.
Sí, jo ahir quan vaig veure l'alineació de Flick vaig quedar una miqueta sorprès. Jugar contra el Villarreal, que em sembla que era quart quan vam començar un partit en el seu camp, prescindint de jugadors com Cubarsí o Marc Casador, que havia estat jugant molt bé, o d'Alejandro Valde, que es veu que tenia algunes molèsties en el lateral esquerre, i diu, atenció, si comencem a fer rotacions, i clar, els jugadors que surten són jugadors que no coneixem, que tenen un poc recorregut. El Sergi Domínguez a penes ha jugat fins i tot en el filial. El Gerard Martín és un jugador que fa dues temporades estava al Cornellà. Té molt de mèrit el que van fer ahir en el camp del Villarreal. Molt de mèrit, i li dono tot aquest mèrit tant a l'entrenador, que realment sembla que tingui aquesta capacitat de fer jugar a tots els jugadors en el seu màxim nivell, i a més de que no s'acaba de notar quan falta un jugador en alguna de les posicions claus de l'equip. És a dir, tots semblen conèixer la perfecció que han de fer, i ho fan, i juguen com un equip, no com d'altres que tenen una col·lecció de cromos i sembla que no vulguin jugar junts. En el cas del Barça és tot el contrari, i és una de les grans característiques que té aquest equip, és que juga, ataca com un bloc, defensa com un bloc, i tots van a la màxima. Ahir, quan va sortir el Casador a la segona part, per exemple, es va fer un fart de recuperar pilotes com si no hi hagués un demà, i tot i això, que estan guanyant 1-4 o 1-5 en aquell moment ja. És a dir, jo veig el Barça bé, jo el veig capaç de sobreposar-se fins i tot en aquests... Tenim ara mateix 8 jugadors lesionats, i gairebé mitja plantilla lesionada. Em sorprèn dia a dia i no sé quin és el sostre que té aquest equip.
Es anirà veient. Jaume...
Agafant el fil del que deia ara el Joan Marc, jo és que, clar, digo, no, és que ens falten 8 jugadors i tal, relacions i tot plegat, però és que tal com està jugant aquest equip, vosaltres entraríeu a Frank Jaume Araujo? És que no ho sé, jo estic flipant. És que a mi és això el que m'està flipant, i el que em dona esperances a cada porter, perquè si aquest home ha fet el que està fent, si aquest home ha fet el que ha fet en Rafinha...
Que li ha canviat la cara.
Que no pot fer Iñaki Peña.
Saps? Està clar.
A banda d'això, jo cada dia flipo més, perquè mira, en Paco González, ahir al Tiempo de Juego, li va dir Bayern de... No. Sí, Bayern de Barcelona, li va dir a l'equip. per allò que comentaven la setmana passada, que aquell famós i recordat dia de Lisboa,
sí,
ens en van fotre 8 perquè no en van poder fer 12.
Yeah.
No perquè no van voler, perquè no en van poder fer 12.
Yeah. Yeah.
Aquest equip, si en Lewandowski, que just una miqueta més el xut, és 1-6. Una 6, amb una mitjana d'edat que menys mal que tenim el Lewandowski que l'eleva, perquè si no...
Ja.
Seria ja més escandalosa.
Extraordinari el passe del...
És una cosa que
es veu poc, eh?
És que és increïble.
És brutal.
És cada partit en fa una, cada partit la fa bé, vull destacar les dues targetes vermelles que li van perdonar als jugadors del Villarreal els últims 5 minuts de partit.
Molt.
Perquè allò eren agressions.
Sí, les agressions.
Mirmi, fa poc aquest Barça, eh? Inesperadament.
Estan jugant molt bé, estan jugant sorprenent, jo estic sorprès de com estan jugant, i, bueno, a veure què passa.
És que no, a l'expectativa, no?
No puc dir res més.
Bueno, Enric...
Bueno,
tu vas ser el primer que vas dir, i portàvem una o dues jornades, va dir, guanyarà la Lliga.
15 dies fa que ho va dir.
Sí, bueno, suposo que dius, potser estàs a la Champions.
La Champions ho veig ja més complicat, perquè jo crec que el nivell europeu del futbol és una miqueta més alt que el nivell espanyol.
Mira, ahir vaig veure el partit del Manchester City amb l'Arsenal. Em va entusiasmar.
Per això et dic, el nivell és una miqueta més alt.
Veure partits aquí, a Espanya, vull dir, és difícil.
Sí.
És complicat.
Perquè no veieu la primera ref?
Sí.
La primera ref n'hem de parlar, eh?
Sí. No, jo crec que el Barça està jugant molt bé, i jo vaig dir a l'inici, Flick és un tio, i es va veure quan ho va fer amb el Bayern de Múnich, que té les idees molt clares i funciona molt com a bloc, i aleshores el Barça està pressionant molt, com està utilitzant ara nos joves, que li estan sortint bé, evidentment, perquè el Barça ha tingut o té molt bona pedrera, físicament són capaços de repetir esforços, i això és el que el Flick vol, això és així, i ahir el Barça li va fotre un repàs a un Villarreal que per mi és un senyor equip, perquè té un equipàs. Ja vas dir, em va fotre 5, el que diu el Jaume, si haguessin apurat més, igual hagués estat el 6 del penal, i si Ter Stegen no hagués estat, haguessin quedat 3-6. Hagués estat
un partidàs.
D'escàndol, però perquè hi van jugar dos equips molt bons. I aquí ara el que s'ha de veure és l'impacte que tindrà en aquest funcionament o en aquest engranatge la pèrdua de Ter Stegen.
Bueno, el que deia el Jaume, que igual... resulta que puja un del filial i és
parlem del porter del juvenil, eh?
Imagina't.
Una coseta d'història.
Digues.
No sé si recordeu que quan es van lesionar Bodo Ilner i Contreras en el Madrid va aparèixer un jovenet que es deia Iker Casillas, que era el porter del juvenil.
Ah, sí.
Que va estar entrant i sortint 14 vegades entre Bodo Ilner i tal, perquè i va tenir la sort, perquè també estava el César, si no m'equivoco, una d'aquestes, que a la famosa final va fotre un partidàs,
la final de Glasgow,
i a partir d'aquí va ser quan es van comprar Iker Casillas, però va fotre cagades de l'alçada d'un campanar, o sigui, també per tenir tots una miqueta de memòria.
Sí, però bueno.
Bueno,
no, però
un
gran porter,
però
que he de dir que tenir el bon funcionament en aquell moment.
Sí, també.
Molt bé, com diu aquí el meu amic Cucalón, l'Andorra, que falten 5 minuts. No, falta una miqueta més, eh? Falta una miqueta més. Vinga, va, el Futbol Club Andorra segon, no?
Segon a 3 punts de la Cultural i Deportiva Leonesa.
Atenció,
ale. Ell que va veure el partit que comença.
Vaig veure el partit.
Jo m'apuntar al final.
Vaig veure el partit. Jo només vull que fem un exercici de memòria. Us en recordeu quan el Clemente era entrenador? Us en recordeu quan el Clemente?
A l'Espanyol, no?
Que a Bilbao, havia plogut 5 dies seguits, i mitja hora abans del partit feia regar el camp, no?
Feia regar el camp.
Val. Aquí el Sestau River no va fer regar el camp, però va caure. Va caure. No sé si ho vas veure.
Del camp.
Bueno.
Què va caure? Allà
era una piscina.
Yeah.
Els 20 minuts era un patatal. Amb un patatal haguessin jugat millor. L'Andorra es va adaptar molt bé, però molt bé, les circumstàncies. Molt.
Mm-hmm.
Vull destacar la presència de Iago Herrerín, porter del Sestau River, que està més gras que jo abans que em fessin l'operació de reducció d'estómac.
I jo ho estava molt, eh? No, no, perdona, vull que miris imatges. Eh? Vull que miris imatges.
Vale.
Aleshores, com si, aquest cop el sortir a jugar de l'Andorra no va ser el minut 60, va ser el minut 15 de la primera, o els 10 primers minuts dels Esteu River van ser d'aquells que fan puneta, i jo continuo pensant que aquest equip pot fer algo gran, però, si us plau, s'ha de pujar directe. Perquè els play-offs, amb la gent que et vindrà del grup segon, no sé jo.
Val.
No sé, o sigui, aquí estic espanyolitzant de la temporada passada, saps?
Sí, no, que s'havia de pujar directe i al final el play-off.
Aquí està, és que els play-offs són criminals.
Vale. Andorra no pujarà, lamentablement, sota el meu punt de vista...
Perquè no hi ha estadi.
Fins que tinguem estadi.
Bueno, jo continuo dient que no estic d'acord, però bueno...
Ja ho vaig dir la temporada passada, ho torno a dir ara.
Vaya ser, senyor Cucalón, home!
Sí,
va guanyar, eh?
Sí.
Va guanyar 1-0, sí, el Mirandés. Sí, líder. L'Elcher Sarabia, sí.
Bueno, no ho segueixo massa.
No, ja, jo sí. Què anava a dir-te? La setmana que ve, a l'Anxo Carro de Lugo, Lugo-Andorra. Dissabte, 5:30 de la tarda.
Molt bé.
Però a Lugo o aquí?
A Lugo. A Lugo.
A Lugo.
A Lugo.
A Lugo. Dos seguits a fora.
A veure, Cuca, què?
A veure, jo m'alegro... Sí, home, jo m'alegro molt que guanyem fora de casa, tot bueno. I que aquí la setmana anterior només van ser capaços d'empatar amb el Bayern de Ponferradina.
Calla.
Eh?
I, us clar... en recordeu... Cuca, perdona que et talli. Us en recordeu del que vaig dir la setmana passada? De la Ponferradina és equip per pujar i sí. Serà candidat a l'ascens. Tampoc, ja no només no em deixen entrar a Saragossa, sinó que no puc entrar a Ponferrada, perquè la Ponferradina va perdre 1-2 a casa contra l'Arenteiro.
Oh, ja veus tu.
Bueno, llavors,
nostre Portus!
Jo m'alegro molt que siguem capaços de guanyar fora, m'alegro molt de que l'Andorra es mogui per la zona alta de la categoria i ens traguem el dimoni del descens aquí del Clatell, i espero i desitjo que a final de la temporada estiguem allà dalt, no sé en quin lloc, però per la part alta. Dit això, bueno, és un altre futbol del que estàvem acostumats a veure.
No juguen una castanya, també t'ho diré.
No juguen a nada. Bueno, mira, alguna...
A veure, són partits que es guanyen 1-0, 0-1, hi han empats... Jo els veig una mica justos.
Els hi falta més joc octogonal.
Els veig una mica justos i hi ha la sort també que intervé. Hi ha la sort que intervé i la sort és important tenir-la. I bueno, com diu el Cuca, no? Mover-se per la part alta està molt bé. Està la Cultural Leonesa, segons sembla, és l'equip que sembla... És el coco de la divisió. Sí. Bueno, a veure què tal, acaba de començar això, a veure què tal. El Lugo es veu que també és un equip també...
Bueno, sí, però ara està el 16, està en posicions de descens, però clar, estem parlant de la jornada 5, eh?
Sí, per
clar,
això, per això. Que... Bueno, anirem veient, però jo veig una mica just a nivell de que 1-0, 0-1, 1-1, és justet.
Molt bé. Sí. Doncs ho hem de deixar aquí perquè estem a punt de que vinguin a explicar-nos què és el que ha passat en les últimes hores aquí al Principat, amb les notícies, amb l'Iman. Senyor Sorribas, moltes gràcies.
A vosaltres.
Si tenim més sort dijous.
Sí.
Que creu, tenim el Villarreal.
Sí, per això, que deuen d'haver compassat.
Estaran enfonsats, Enric.
Sí, com nosaltres, igual.
Bueno, pues res, gràcies, Enric. Gràcies, Jaume.
A vosaltres.
Cuca, felicitats.
Gràcies.
Miralles, que vagi bé i fins demà.
Adéu.
Adéu. I senyor Mirmi, molt...
Gràcies a vosaltres.
Moltes gràcies, també. Ho deixem aquí, que queda molt bé això de dir-ho. Arriben les notícies.
La tertúlia de les pilotes amb Ricky Romero. Do you remember the 21st night of September? Love is changing the minds of pretenders while chasing the clouds away. Our hearts were ringing in the key that our souls were singing as we danced in the night. Remember how the stars stole the night.